Arriba el moment al Via Lliure de parlar de ciència i de fer-ho amb el doctor Salvador Massip. Què tal, Salvador, com estàs?
Hola, què tal, com esteu?
Bon dia. Fred per aquí o no?
Bueno, una miqueta. Una
bueno, allà a Leicester ja esteu més acostumats.
Sí, això és normal.
Aquí, com que ens ha arribat aquesta superonada de fred, doncs és el tema del dia. En fi, ja sabeu que el Salvador és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i des del 2008 dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. De fet, el seu últim llibre parla sobre càncer i es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por? Li varen fer una entrevista. Val molt la pena aquest llibre, eh? Vull dir, encara que hagin passat unes setmanes de la seva publicació, us el continuem recomanant molt perquè és un llibre molt didàctic on descobrireu coses que segur que no sabíeu sobre aquesta malaltia que afecta tantíssima gent. Publicat per Ara Llibres. Avui el tema del dia, Salvador, és quines són les malalties que ens afecten més? Perquè s'ha fet un informe molt interessant sobre aquest tema.
Sí. Mira, això és un informe que s'ha anat publicant aquestes últimes setmanes, que fa anys que s'està treballant, que la idea era, es tractava de resumir, és fer una mena de radiografia de l'estat de salut de la humanitat sencera en els últims 20 anys. No? Com ha progressat, quines malalties ens afecten més i quins problemes de salut tenim més freqüentment. Això és un estudi que ha sigut finançat majoritàriament per la Fundació del Bill Gates, la Fundació sí. Bill i Melinda Gates, i ja han participat gairebé 500 científics dirigits en un institut que hi ha a la Universitat de Washington. El que hem fet ha sigut reunir dades de almenys 200 malalties principals al voltant de 187 països i l'informe té unes gairebé 200 planes, o sigui, hi ha molta teca en aquest informe.
I han reunit dades dels últims 20 anys, Salvador.
Sí, efectivament. I el més important jo crec que és que no només s'han quedat amb quines són les causes de mort, que aquestes són les dades que normalment tenim, no? Quines són les malalties que causen més mortalitat, les principals causes de mort, sinó que han estudiat també els efectes de les malalties, és a dir, l'impacte social i econòmic que tenen aquestes malalties. Per exemple, parlant de, doncs, les hores de feina perdudes per les persones que es posen malaltes, les persones que han de cuidar, les persones malaltes, totes aquestes, les incapacitats, invalideses, tot això que afecta tant a la societat.
Clar.
Doncs mira, ja veuràs. Ara es parlarem de 4 o 5 resultats d'aquestes 200 pàgines de resultats que han fet en aquest estudi. Per exemple, una cosa molt, molt clara, una cosa, per exemple, que dèiem referent a això de quines malalties són més importants socialment. Les que causen la mortalitat, més mortalitat, per exemple, les que coneixem sempre, el càncer és una d'elles, sempre en parlem,
sí.
No és necessàriament de les més greus. Per exemple, es creu que les malalties psiquiàtriques, segons aquest informe, tenen un impacte social molt més fort que el càncer.
Això em sobta molt. Però a veure, l'impacte pitjor que pot tenir una malaltia és la mort, no?
O ho és o no ho és, no sé, hem de parlar-ne. Imagina't una malaltia...
Home, la mort ja no la pots solucionar.
Socialment es pot discutir això. Evidentment, per la persona que la pateix, la mort és el pitjor que pot passar. Però imagina't una malaltia crònica que incapacita una persona, aquella persona no pot contribuir a la societat, no pot participar en generar riquesa, crear riquesa del país, i a més genera una despesa que s'ha de mantenir i pot ser que requereixi que altres persones cuidin d'elles.
Però o sigui, clar, si tu ho estimes com a impacte econòmic, o sigui, què és més greu? L'impacte econòmic que té una malaltia en la societat o l'impacte emocional que té una família? És que per mi és més... Vaja, jo ho poso en una balança i per mi és més greu perdre un ésser estimat que no que costi molts diners la seva malaltia, no?
I l'impacte emocional, pensa també en l'impacte emocional de les persones que s'encarreguen de cuidar una persona amb una malaltia crònica, que això és l'impacte...
Això també.
L'impacte
però
de la mort
hi ha medicació, a la psiquiatria es medica la gent
sí,
que té malalties cròniques.
Clar, però no tot això se soluciona. Hi ha moltes malalties que, ja ho sabem, que generen dependència i hi ha gent que s'ha d'encarregar, no només les psiquiàtriques, hi ha moltes malalties que no hi ha incapacitat i una dependència de que les famílies han de cuidar-se d'això. Pensa des del punt de vista, evidentment, des del punt de vista personal tens raó que la mort és el pitjor i l'impacte emocional i més important que pot haver-hi d'una malaltia. Però a nivell social, la societat pateix molt amb aquestes malalties cròniques, que això, no tan sols des del punt de vista econòmic, sinó de la inestabilitat i emocionalment la càrrega que representa totes aquestes malalties.
Segons l'informe, les malalties psiquiàtriques són les que tindrien l'impacte més fort en aquests moments.
Més que, per exemple, altres com el càncer. Ara parlarem de les que són les que ells creuen que són les
molt
més importants.
Bé. Va, més dades rellevants
per exemple,
de l'estudi.
Dades importants, i aquestes comencem per una positiva, és que la mortalitat infantil ha baixat molt en els darrers 20 anys.
Ah, molt
això,
bé.
Això és molt bé, eren
molt
els problemes
notícia.
Que hi havia. Sí. Ara, per exemple, ha augmentat espectacularment el número de gent que pateix amb malalties mentals, com estàvem dient, és un dels problemes actuals, i un problema que és molt greu és els dolors d'esquena. Es veu que el mal d'esquena és un dels problemes que afecta més a la humanitat.
És curiós, això, eh? Amb el tema de les malalties mentals, per això, pot ser que abans no se'n detectessin tant perquè no se li prestava tanta atenció a aquest tema i que hi hagués molta gent malalta, malaltia mental, però que no estigués diagnosticada?
Efectivament, jo crec que això ha de ser una de les opcions. No pot ser que de cop i volta ens estem tornant tots més problemes mentals.
A veure, sí que és veritat que tal com vivim a la societat occidental ens fa malaltia, perquè
sí,
aquestes presses, aquest estrès, aquesta pressió amb la que vivim en el dia a dia acaba fent malaltir molta gent, o les drogues, o el consum de drogues, vull dir, també hi ha molts joves que per culpa d'això acaben desencadenant una malaltia mental.
Però la suma d'això, més el fet de que ara és veritat que es detecten més, doncs fa que el número
s'hagi disparat.
I pensa en això, el dolor d'esquena, una cosa tan simple com pot ser el dolor d'esquena, pot ser molt incapacitant i molt invalidant i molt problemàtic per a les persones que pateixen. I el que deies tu, l'estrès emocional que pot causar això a una persona que no pot treballar o que no pot moure's pel dolor d'esquena, això és un dels impactes importants que tenim a la salut en aquests moments.
Que curiós, els dolors d'esquena, que no m'ho hauria imaginat.
Sí, de fet, diuen que els experts que a partir dels 40-50 anys les esquenes peten, perquè estan pensades, clar, evolutivament venim de caminar a quatre potes, no? I això de caminar de peu funciona durant uns anys, però a partir dels 40-50 anys no és estrany tenir dolors d'esquena, és gairebé normal, diria.
Però és un tema no és un tema postural, i la gent que va molt recta i no té mals d'esquena,
Sí, bueno...
El problema és que anem fatal.
Clar, el problema és que, evidentment, això se li suma el fet que no seguem bé.
La gent camina, que jo veig caminar la gent pel carrer i dic, però bé, aquest va cap endavant amb tota l'esquena així, torçada. A veure, mals hàbits posturals, diríem.
Ara
més
veurem,
dades.
Veurem que hi ha moltes coses que són mals hàbits que es poden arreglar. A veure, una dada interessant, la sida, que és una malaltia que era la 35a causa de mort el 1990, és a dir, una causa de mort bastant a baix a la taula, ara ja és la 6a causa de mort. És a dir, la sida, que sempre pensem doncs, que és un problema que està solucionat i que no és tan greu, ha pujat molts llocs a l'escala en els últims 20 anys com a causa de mort. Evidentment, sobretot en països com d'Àfrica i Àsia, que és on més la tenen, però no deixa de ser un problema important.
La tuberculosi.
La tuberculosi, una altra malaltia infecciosa que a vegades hem parlat aquí, s'ha reduït molt, però el curiós és que s'ha reduït la mortalitat, però no els casos. És a dir, continua haver-hi més o menys el número de casos semblant als últims 20 anys, però es mor menys gent. O sigui, és una dada positiva, però
És un avanç, però no...
És curiós.
Clar, no es redueix el número de malalts, diríem, no?
És curiós que no podem eliminar en aquests casos. Segueixen infectant-se i segueixen tenint la infecció. Per sort no es moren, però segueixen un problema.
Morts per accident.
Aquesta és molt forta. Jo crec que aquesta va impactar bastant. És dels 10% de la mortalitat de les persones joves, dels homes en edat reproductiva, és per accident. Estem parlant d'homes, o sigui, els homes hi ha un 10% de les morts dels homes joves és per accidents. En canvi, només un 0,5% de les dones joves moren per accidents.
Quina diferència més gran,
Estem fent alguna cosa malament els homes.
Que conduïm més ràpid,
segurament,
potser, no?
Ens matem més fàcilment amb accidents. Això és una cosa que és de les causes que es podien evitar, sens dubte.
La mortalitat en persones en edat reproductiva.
Aquesta és una franja d'edat molt important, pel que dèiem, perquè té un impacte molt important que les persones que són joves i que són les que generen riquesa i poden cuidar-se dels altres es morin, no? Doncs ha disminuït molt en els països desenvolupats, això és bo, o sigui, ha baixat molt la mort en la gent jove, però està augmentant bastant en el que és el sud-est africà, és a dir, a Àfrica tenen un problema molt important de si els mor la gent jove, sobretot per causes com el sida, que hem dit abans.
Els països més afectats per problemes derivats per l'alcohol, quins són? Perquè això també surt a l'estudi.
L'alcohol és un dels factors que s'ha estudiat a l'estudi com a causa de moltes malalties, i els que ho tenen pitjor són l'antiga Rússia, l'antiga...
Sí, aquí beuen molt a Rússia,
Sí, Amèrica Llatina, és curiós, que són els països...
Ah, mira, no ho hauria dit tant jo, Amèrica Llatina, veus?
Mira, el que diuen que creuen que pot ser el problema, perquè jo crec que de beure alcohol se'n beu a tot arreu bastant, diuen que el problema pot ser perquè tant a Rússia com a l'Amèrica Llatina es beu sobretot licor, i diuen que el licor queda no molt bona qualitat. O sigui, que nosaltres els mediterranis beguem més vi o més cervesa al nord d'Europa, potser no és tan greu com els licors que es prenen a Rússia o a Amèrica Llatina.
Clar, té més efectes per la salut.
Segurament.
Aleshores, a veure, comparant els principals problemes de salut al 1990, quins eren i ara quins són?
Hi ha hagut un canvi bastant important en els últims 20 anys. L'any 90 eren sobretot les infeccions respiratòries, la diarrea era un problema molt important, i els naixements prematurs, o sigui, els nens que naixien abans d'hora. Ara ha canviat completament això. Els problemes de salut més importants avui en dia són els atacs de cor, les infeccions respiratòries continuen estant aquí en el segon de la llista, i el tercer són els infarts cerebrals, aquests, els ictus o les apoplexies de problemes d'infarts cerebrals.
O sigui que es mantenen les infeccions respiratòries...
Els altres dos han canviat completament.
Els altres dos han canviat.
Hi ha coses com, per exemple, la malària, que continuen en el setè lloc, i això en 20 anys no hem canviat,
sí.
Que també és una mica depriment constatar que en 20 anys no hem aconseguit controlar la malària. I coses com dèiem abans, aquest any, el 2010, en el número 11 de la llista de problemes de salut més importants, hi ha les depressions. És a dir, estem veient ja les malalties mentals pujant molt, molt a la llista.
Déu-n'hi-do. I factors de risc hi ha per tancar aquest tema?
Sí, aquests són els que és important, perquè aquests són els que alguns d'ells es poden evitar. Als anys 90, per exemple, els tres factors de risc més importants de posar-se malalts eren tenir un pes baix, la pol·lució a la llar i fumar. M'explico, perquè això què vol dir? La pol·lució a la llar és sobretot en països en desenvolupament on se solia cuinar dintre de la casa sense vigilar el foc, i tot aquest fum que generava era bastant tòxic. El mateix que el pes baix. El pes baix era sobretot per desnutrició i tot això. Ara estem veient que això ha canviat completament. Els problemes actuals que tenim són, sobretot, per la pressió alta, per fumar i per l'alcohol. És a dir, són tres factors que dels tres, almenys dos són molt fàcilment controlables, que és el fumar i l'alcohol. I la pressió alta fins a cert punt també es pot controlar.
Sí, fàcilment controlable, però, en fi, tot i les campanyes que es fan de conscienciació... A veure, va baixant, eh?
Per sort,
però
sí.
Però Déu-n'hi-do encara, eh?
Sí, però és que quan veus dades d'aquestes, que els factors més importants de problemes de salut, per tenir un problema de salut, són aquests, o sigui, no estem parlant de coses que són lleus, és bastant seriós.
És bastant seriós. Tot aquest estudi, clar, penseu que són moltes pàgines, ara ho hem fet molt resumit, en 10 minuts, però totes aquestes dades per què han de servir? Clar, què es farà ara amb això?
La idea és que han fet aquest estudi sobretot perquè per decidir ara les polítiques de salut a nivell global, mundial. No? Ara és quan la OMS es reuneix i diu, els problemes que tenim són aquest, per exemple, tenim un problema important amb fumar, amb l'alcohol, com ho frenem això? Com millorem la salut? Com fem que els propers 20 anys això hagi desaparegut? Com podem invertir els diners que tenim en salut pública d'una millor manera?
Però, escolta, hi havia estudis ja que determinaven una miqueta les malalties que hi havia al món. La OMS
sí.
Ja fa estudis generals d'aquesta mena, no?
És veritat, això és un estudi privat, com hem dit, que pagat per una fundació, o sigui, s'ha fet una mica en paral·lel a la feina que fa la OMS. I per això hi ha hagut una mica de polèmica també amb els estudis oficials, perquè les dades no coincideixen del tot, no? I no tothom està 100% d'acord amb els resultats. Però jo crec que és una bona guia, si més no, per saber com estem actualment de problemes de salut i què es pot fer en el futur, com es pot invertir els esforços a nivell social, dels governs per millorar tot això.
Molt bé. Anem al top 5, Salvador?
Som-hi, vinga.
Vinga, va.
Número 5. Descobreixen les neurones de les carícies.
A veure,
explica'ns-ho,
això.
Sí,
mira, hi ha unes neurones de les carícies?
Sí, hi ha uns científics de Califòrnia que acaben de publicar un article ara a la revista Nature on s'explica que han trobat amb uns ratolins que hi ha un tipus específic de neurones que només respon a les carícies. És a dir, aquestes neurones només s'activen quan acariciem l'animalet suaument, no? O sigui, no quan els toques, ni quan els punxes, ni quan els toques, res més, només amb les carícies. I el que fan, s'ha vist, és que transmeten una sensació de plaer al cervell. O sigui, s'activen una sèrie de transmissions que donen plaer al cervell. Per això aquests animals, els animals com els gats o els ratolins, els agrada tant doncs, que els acariciïn.
I se sap si els humans també les tenen, aquestes neurones de les carícies?
Sabia jo que em faries aquesta pregunta.
Home, clar, evidentment. A mi el que m'interessa... A veure, els ratolins estan molt bé, eh? Però primer els humans.
Sí, a veure, els humans. A veure, no se sap encara. Evidentment, això és el primer dada que se té i es creu doncs, que les neurones que tenim a la pell als humans són molt semblants a les dels ratolins. Estan distribuïdes de manera semblant. Amb la qual podria ser que sí, potser sí que tinguem aquestes neurones específiques. Evidentment, hi ha molta gent que li agrada que li facin carícies, no? Doncs podria ser que...
Saps que hi ha gent que es posa nerviosa per això?
Potser els hi falten
les
neurones, no?
Potser no tenen les neurones aquestes, perquè hi ha gent a qui li agrada molt i hi ha gent que diu, no em va a mi aquest tema de la carícia.
Doncs són coses per investigar, per saber què passa.
Són coses per investigar. Vinga, el número 4.
Número 4. L'atmosfera està plena de bacteris.
Mira, això ja ho sabíem, no?
Sí, no, perquè aquesta és nova. No,
a veure.
L'atmosfera, quan parlem del que hi ha al voltant nostre, sempre hi ha bacteris flotant, evidentment. Però el que ningú es pensava és que la part alta de l'atmosfera, dalt de tot, allò, quan ja està molt lluny de la Terra, allò està ple de bacteris. Això ho van descobrir una mica per accident uns científics de la NASA que estaven prenent mostres d'aire molt alçada al voltant dels huracans que es formen al Golf de Mèxic, no? I els van adonar doncs, que el 20% de les partícules que hi havia flotant a l'aire en aquell lloc eren bacteris.
Doncs Déu-n'hi-do, perdona, la concentració de bacteris, eh?
És molt, molt alta, la veritat. Molt més alta. Molt més alta que la que tenim inclús aquí al nivell nostre, al voltant nostre. No?
I com han arribat els bacteris allà dalt?
No se sap molt bé. Es creu que pot ser doncs, per el fet de quan s'evapora l'aigua s'emportin doncs, aquests bacteris amb ells. Per exemple, les aigües fecals inclús, o quan hi ha tempestes, faci que tot això pugin tots aquests bacteris cap a dalt. El més sorprenent és que ningú es pensava que hi hauria bacteris de tan a dalt, perquè allà dalt doncs, fa molt de vent, fa molt de fred, i els raigs de sol estan molt més propers que baix, i pensava que els bacteris no resistirien. Doncs per sembla que sí, que els bacteris estan feliçment
allà... És que els bacteris,
allà,
com són els bacteris, aguanten tot. Però escolta'm una cosa, quan plou, tots aquests bacteris tots que venen de la... O sigui, a veure un moment.
Ens cauen bacteris, com
plou. Quin fàstic, per favor.
Espera, i pensa una millor encara. Però imagina quan fas un vol intercontinental, per exemple, que els avions volen per la part alta de l'atmosfera,
sí.
Evidentment. Tu estàs allà respirant durant 9 hores l'aire reciclat de la cabina i a part dels miasmes que hi ha allà, doncs una part de l'aire també ve de fora, no? I t'estan entrant tots aquests bacteris
molt
que hi ha
bé,
doncs,
molt
a la...
Maco, molt maco.
Penseu-hi la propera vegada que voleu.
Escolta'm, i aleshores, beure aigua de la pluja, no, eh?
No, bueno, que... no crec que sigui recomanable, no, no sé.
Millor que no, que si
no
arriben,
poses...
penseu,
no...
bacteris a aigües fecals. Vull dir, per favor, no feu tonteries amb això. Anem al número 3.
Número 3. La ment humana recorda més fàcilment les xafarderies que veu a Facebook que no el que llegeix en un llibre.
Meh!
Anem bé. La societat
com
està
som,
en un punt...
Com som,
és una mica depriment, sí, aquesta dada. Mira, això és un estudi que han fet uns psicòlegs de Califòrnia, no? Que van agafar frases de que la gent penja al Facebook i frases tretes de llibres, no? I les van fer memoritzar una colla d'estudiants de universitat.
Sí.
I després els van posar aquestes frases barrejades amb frases noves i els deien a veure quines reconeixien i quines no. Els estudiants recordaven un 50% més les frases de Facebook que les dels llibres.
Imagina't.
Ara, llavors, clar, per què, no? La conclusió de per què passa això,
per
no?
Per què, clar.
Diuen, creuen que és perquè les frases del Facebook estan escrites d'una manera doncs, que capten millor l'atenció, són d'una forma tan col·loquial i tan directa doncs, que permeten doncs, que la nostra ment les recordi millor que no les frases que estan escrites d'una forma més elaborada, que són
solament... I també per contingut, no? Clar, una xafarderia, vull dir, t'hi fixes més que no pas en una frase més seriosa d'un tema que potser no t'afecta tant.
Sí, potser sí, però van escollir frases de tot tipus, eh? De frases que no seriament era una xafarderia, sinó un estat d'aquest del Facebook que no deia res important, no? És que, bueno, si més no, són dades que es podien aprofitar doncs, per fer coses com quan escrius els titulars d'un diari, doncs escriure'ls en una forma doncs, que es recordin més i que entrin més. No sé si acabarem tots parlant una llengua pitjor, així, feta més senzilla i més fàcil, perquè és la més fàcil de recordar. És una mica trist pensar això, no? Doncs que la nostra ment té problemes per recordar quan fem frases més elaborades.
Número 2. Els peixos estan trastornats per culpa dels antidepressius que prenem.
Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps.
Doncs mira, els antidepressius s'eliminen per l'orina, no? I això va, doncs, a les aigües, aquestes van als rius i als mars, i el que hem vist, doncs, uns científics suecs han mesurat el nivell d'antidepressius que hi ha en l'aigua i han exposat els peixos a aquests antidepressius. Doncs el que hem vist és que aquests peixos que estan envoltats d'aquests metabolits, aquests restes d'antidepressius, es tornen hiperactius, menys sociables i amb tendència a menjar més del compte. O sigui, es tornen mig bojos, pobres,
per culpa nostra.
Uns fàrmacs que ens arreglen a nosaltres pot ser que espanyin
fallem a ells, sí. Totalment. I arribem al número 1, que aquest, perdoneu, però és molt fort, eh?
Número 1. Els gats són uns assassins.
Ara ens trucarà, a veure... Tu ets conscient, no, del que estàs fent ara amb nosaltres?
Tota la societat.
I tota la gent que té un gat ens trucarà per dir-nos el nom del porc, ja veuràs tu ara. Per què dius que són els gats uns assassins?
Us explico. Això és un estudi que s'ha publicat ara a Nature Communications, una revista bastant prestigiosa, que assegura doncs, que els gats són responsables per la mort de molts animals. Us explico com va això. De fet, se sabia abans, no?, que quan portes gats domèstics, els introdueixes en una illa, en un ecosistema d'una illa, un ecosistema tancat, doncs causen inclús extincions d'algunes de les espècies que hi ha a la illa. Sí, clar, perquè clar, els gats, doncs, cacen, maten els animalets, doncs fan aquestes coses. Ara, el que han fet un estudi als Estats Units i han estimat doncs, que cada any els gats domèstics que hi ha als Estats Units són els responsables de la mort de fins a 3.700 milions d'ocells.
És molt, eh?
3.700 milions d'ocells i 21.000 milions de petits mamífers, de ratolins i altres petits
mamífers.
Però un
moment, a veure, ja hi som, eh? Jo aquests càlculs, perdona, però com ho han calculat, això? Bueno, això, perdona.
Això t'hauries de llegir l'article, com ho fan. Evidentment, són estimacions. Hi ha molts errors, però bueno, estan parlant de... Si no són 3.000, hi ha uns quants mils de milions d'animals i d'ocellets i de gats.
Si són ben macos, pobrets. Ara fa poc vam fer un tema dels gats i són ben macos.
Són molt macos, però tenen aquesta tendència d'anar matant els petits animalets que es van trobant. I això, doncs, segons diuen, doncs, els gats serien la principal causa de mortalitat entre ocells i mamífers relacionada amb els humans. O sigui, els humans que introduïm els gats en l'ecosistema, doncs fem això, doncs, que matem molts animals per culpa d'això.
Tela marinera els gats.
Vigileu els vostres gats.
Vigilem els gats, que són tremendos. En fi, que com sempre ha estat molt interessant, Salvador, t'agraïm moltíssim aquesta nova col·laboració i d'aquí a un mes ens tornem a retrobar.
Perfecte, molt bé. Gràcies,
per parlar de més temes científics. Apa,
adéu-siau. Adéu.